Sant Cugat a fons, amb Albert Prat.
Tornem al Sant Cugat a fons i rebem el Jaume Espina. Bon dia.
Bon dia.
Benvingut una altra vegada.
Molt bé.
I el Jordi Franquesa, que no, ens vam quedar amb la meitat de coses per dir, per tant vam dir, doncs, escolta, que torni a venir.
Bon dia. Gràcies perquè em convideu.
No, home, no, sempre ben rebut.
I com que xerraire ja en soc,
sempre ben rebut.
No em ve d'aquí.
Escolta, Jaume, on ens vam quedar?
Ens vam quedar, jo diria que ens vam quedar a la postguerra.
Al principi, de fet, gairebé, ens vam quedar, però...
Al principi de quan ell ja comença a tenir una edat per fer coses i... I a mi hi ha un tema que penso que és important, i és que un cop acabada la guerra, als anys finals dels 40, primers dels 50, la majoria de coses que es fan a Sant Cugat es fan a través de lo que podríem dir la parròquia. I a mi m'agradaria que ens expliquessis una mica qui hi havia, què feien, per què anava a la parròquia. No amb el tema religiós, que aquest també, vull dir, és un altre tema, sinó amb el tema cultural o...
Bé, mira, llavors, acabada la guerra, i fins i tot els primers 40 ja, s'imposa el Frente de Juventudes, on fins i tot, jo recordo quan en el col·legi dels senyors que tenia tots els col·legis, venia un dia a la tarda, no recordo exactament quin dia, algú de la Falange a explicar-nos a fomentar l'espírit nacional.
Com el fomentaven, l'esperit nacional? Què és el que com ho feien per fomentar-vos?
Ens venien a fer mítings, gent jove, jo en recordo un del Ferro que venia aquí al col·legi del senyor Esqueta, i ens venien, doncs, a entusiasmar perquè anéssim. Que llavors, en el Frente de Juventudes, els nanos més joves eren els Pelayos, després més grans eren els Fletxes, i després més grans ja eren cadets. I jo hi vaig arribar a anar, perquè és que, en principi, era l'únic lloc on podies anar. Però llavors, ja des d'abans de la guerra hi havia hagut un moviment de joves en l'església. Hi havia una agrupació que es deien els Pejosistes, que era la Federació de Joves Cristians. I qui l'havia fundat, que era l'oncle del vicari que hi havia a Sant Cugat, que em va batejar a mi, de mossèn Joan Bonet. El seu oncle Albert, perquè no tornés a muntar una cosa com aquests Pejosistes, se'l van endur a Madrid i el van fer president de los Jóvenes, Acció Catòlica Espanyola, no sé què.
President d'alguna cosa,
sí,
van fer, no?
Sí, però se'l van quedar allà perquè era un home...
O d'Acció Catòlica o del Frente de Juventud.
Sí, home, esclar, no hi havia alternatives.
No, és que no hi havia altra possibilitat. I llavors, doncs, alguns que no se sentien massa identificats amb tot el tema del Frente de Juventudes i la Falange Espanyola i tot plegat, doncs l'únic lloc on trobaven una protecció, un empadament, el paraigües de l'església, que en aquell moment l'església doncs, realment manava massa, però manava també. Manaven els franquistes i l'església. I, per tant, aquí dintre, doncs era un paraigua que et protegia. Sí, per això, aquí...
Vols dir que si... Encara que manessin els franquistes, l'església, si deia alguna cosa, l'església... Tothom...
Estava molt respectada, manava encara.
Home, de fet, era un dels pilars, no?, del franquisme.
En aquell moment,
no?
Sí, home, era aquell nacionalcatolicisme, no?, que...
Escolta, i parlant una mica de... Llavors, on estaves, on treballaves, què feies?
Home, jo llavors, fins als 27 anys, vaig treballar a casa meva, que teníem el forn aquí del carrer Major, i, per tant, doncs, tenia una certa llibertat d'acció perquè el que manava era el meu pare i era una mica, doncs, condescendent amb mi. No?
Et deixava fer vacances, no?, algun dia, o no?
Sí, que em deixaven a mi. Ell no en feia, no em va fer mai, però a mi me'n deixava fer alguna vegada, doncs, havia fet alguna més endavant, alguna setmana al Pirineu, quan feia muntanya, i sí, alguna vacança havia fet. Però això que em deia el Jaume... Doncs la gent que es volia moure i que no era, doncs, fidel els principis del moviment només podia anar a la parròquia. I així, doncs, tot i que hi ha de sí, per exemple, jo recordo la gent que es va moure molt allà entre l'Esqueta i el Cana, sobretot, que eren els que més actius, ja eren catòlics practicants. Però és que, a més, allà dintre podien, van poder muntar doncs, teatre, com feia el Canes, i que amb aquell paraigua, doncs, com vam comentar dies enrere, es podien fer obres que fora d'allà no es podien representar perquè posaven de volta i mitja el règim que manava, o, per exemple, l'Orfeo, que es va apuntar allà dintre i que podia cantar les cançons en català i fins i tot podia cantar la Migrant. Més enllà ja no estava permès, eh? Vull dir que per cantar la Santa Espina, no.
Però la Migrant era... Tampoc ens passarem, no? Vull dir, en aquell moment.
Sí, la Migrant era la cançó patriòtica que podia dir dels de Catalunya i no et fotien llenya.
Després de tot plegat, doncs, deies, fins als 27 anys vas treballar al forn.
Vaig estar al forn.
I després què?
Després, jo vaig... A veure, a mi mossèn Griera he vingut a casa, que era el primer parroquià.
De mossèn Griera en vam parlar aquí a la secció del José Fernando Mota. No sé si gaire bé. Però no, bé...
No, ja et dic, tenia els seus defectes, però tenia les seves coses. Va venir a casa perquè volia que jo anés al seminari. I quan va veure que era l'únic noi, va respectar molt l'honor, esclar, de seguir el negoci de casa. I a mi em van enviar a estudiar comerç, que no em van tostar massa mai, però bé, era la cosa que havia estudiat. I quan el meu pare, al dir-li jo que no seguiria en el forn, quan jo anava a fer 27 anys, jo havia treballat ja a l'administració a la Palleria, de Valls, que llavors era gairebé de les poques indústries que havia a Sant Cugat, que feia tins de llanes i de peces de roba. I en el moment en què vaig deixar el forn, vaig entrar a treballar amb l'Alberto Vela, que tenia un negoci de fils d'estam. Ell no tenia filatura, donava a filar, però venien els fabricants de gènere de punt. I vaig entrar a treballar amb ell, i de fet hi vaig estar una pila d'anys, que es va fer en una fàbrica que hi havia on ara hi ha un aparcament aquí baix al final de carrer Sant Esteve. Després allò no va anar bé, vaig a passar en una empresa que es deia Magepsa, sempre administració.
Però llavors muntes la llibreria.
No, jo que arriba un moment que jo teníem ja, m'havia casat i teníem tres criatures, i esclar, amb un sou, doncs, tot i que no era massa dolent, però d'administratiu en una empresa, la meva dona deia, jo per ajudar-te l'única cosa que ella havia fet era treballar a la llibreria i papereria que tenia els seus pares a Barcelona. I llavors se'ns va ocórrer la possibilitat de posar una papereria al carrer Major, en un local que em cedia el que era el meu cap, el senyor Alberto Vela. Em cedia un local i anàvem a muntar. I en aquell moment, la casa de Cal Carter, que era l'única papereria seriosa i llibreria que hi havia a Sant Cugat, no n'hi havia cap més en aquell moment, es traspassava. I amb una sèrie d'entrebancs, perquè hi havia un altre que la volia i de plegat, al final vaig agafar jo aquella papereria.
Que va estar a Santiago Rossinyol.
Sí, em vaig endeutar de mala manera, però és igual. El fet és que, com que ja marxava, realment era un negoci que estava arrencat i que donava feina, vaig haver de deixar l'empresa on treballava, que en aquell moment érem a les Fonts, i dedicar-me plenament. Doncs
us dediqueu tu i
la meva dona i jo. Ella que coneixia.
Es va traspassar el negoci que funcionava.
Sí, de fet es jubilava qui el portava i la traspassava. O sigui que el que passa que, com que era un negoci que anava, en aquell moment el vaig pagar molt car i realment em vaig passar pràcticament els 30 anys que la vaig tenir arrossegant i lluitant contra deutes, eh? Vull dir que...
Això...
Però bé, em va permetre tirar endavant una família, vol dir que no em queixo, eh?
Sí, home, mi... clar, si més de pagar el deute et permetia tirar endavant, escolta... Doncs,
penso que la, està, que, la, no? que la vida a mi m'ha tractat molt bé.
Doncs això és una bona reflexió. Sí. Tant de bo arribi jo a...
Home, ja us ho
a la teva edat dient jo... exactament el mateix.
La veritat és que quan no? em pregunten com estic, sempre dic que sense cap dret a reclamació ni a queixa.
Això vol dir que la teva vida ha sigut dins del que cap una mica benestant, per dir-ho d'alguna manera.
He viscut en pau, que és essencial.
Però, a més, vull dir, tu t'has involucrat en moltes coses. Vull dir, justament...
Sí, clar, en aquella època, al començar tot aquest moviment, a mi em va ajudar molt que els que eren una mica capdavanters eren amics els que jo admirava, com passava doncs, amb el Manel Ferrés, amb l'Esqueta, amb el Canes... I ells arrencaven coses i jo... Doncs,
I el Trabal també era? El Trabal?
El Vila, realment ell no era cap davanter de coses. Era un conservador.
Jo penso que era sempre la persona que estava darrere, no?
Ell era un conservador. Ell guardava la memòria de totes les coses. Per cert, sé que tenia una mena d'arxiu i mig museu que pràcticament gairebé tota la història del que va ser el segle XX i de les activitats, de les festivitats, de les celebracions de Sant Cugat, en guardava memòria. No sé si el seu net ho conserva o com està, però em recordo una vegada que ens parlaven el senyor Esqueta, el Xavier Esqueta i a mi, que ens deia, tot això que tinc, no sé què fer-ne. Aquell moment ell dubtava de tot el que tenia, que té molta documentació, tenia l'estendard de l'Orfeó de Sant Medí, de molt abans de la guerra, guardava totes les particel·les d'aquella gent, programes de totes les festes majors, fotografies de moltes coses... De
mira, tot... seria un bon persona per portar aquí en aquesta secció, Jaume, si de quan acabem amb el Jordi, d'aquí tres o quatre seccions, acabem de ser una bona manera de...
No, malauradament ja no podem.
No, dic al net, eh? Si trobéssim bueno, aquest arxiu, eh? No,
hauríem de poder convèncer-lo, perquè jo vaig fer un reportatge al diari de Sant Cugat, parlant del Trabal Vila, i el net era molt reticent a explicar coses, no? Vaig aconseguir parlar amb la filla, que sí, ella ens va donar molta informació, però el net, no sé, bueno, podem intentar-ho, perquè potser...
S'ha de treballar.
Realment, el seu avi era un personatge...
Sí, home, a més era un home curiosíssim, perquè era pràcticament com un sagristà i la respectava tothom de totes les idees, de manera que quan al començament de la guerra van venir, van cremar, com a mínim, l'altar major, moltes coses que encara es conserven els va convèncer ell de que no calia tocar-ho. Mireu, totes les capelles laterals del monestir, sobretot la més ornamentada, que és la que celebra unes corts que va fer el Felip II aquí a Sant Cugat i tal, tot allò ho anaven a destrossar. I els va convèncer, va dir, home, si feu un embac i davant, ja no es veu com que aneu a fer-ho servir, que ho van fer servir de magatzem per l'agrícola, jo allà havia jugat damunt de bales de palla i d'alfals i tot això, a dintre l'església, va dir, ja està, ja teniu el local. Els va convèncer i més de quatre imatges de les que encara hi ha les va salvar ell. Eh? Vull dir, però era un home que era ben vist, a tothom li queia bé el bal. De dretes, d'esquerres, i llavors, doncs, esclar, les seves coses, doncs, diria que més volia el Pagli Joan, Sant Medí, les processons de Corpus, tot això ho portava.
I tu arriba un moment que, sense deixar la llibreria, però et fiques en política.
Sí, em vaig deixar embolicar. A mi, el doctor Garriga havia fet de Convergència i havia vingut més d'una vegada. Home, has de venir cap allà i jo sempre em fugia. El meu pare em havia dit, no m'emboliquis mai en política. La cosa anava per aquest camí, però va arribar un moment, en el primer Ajuntament Socialista, que hi havia un projecte a la banda d'on hi ha el mercat de Torreblanca, de fer una mena de barri, això és el que semblava que anaven a fer, que recordava una mica el barri de les Torres de Rubí. Uh-huh. I allò a mi em va esperar una mica, vaig dir, perquè jo crec que Rubí socialment va perdre una mica quan després de les robades...
Les torres de Rubí són un insult a tot.
Doncs, i com que anava una cosa, no exactament, però que s'assemblava, i llavors em va enredar el doctor Garrí, va dir, vine, i que hem de lluitar contra això, i llavors em vaig apuntar a Convergència. I com que després del segon mandat socialista, l'Aymeric anava movent per fer una, diríem, presentar unes candidatures, i jo en aquell moment presidia el Sant Cugat Comerç, doncs li va semblar que era algú que podia també
un bon element per
arrossegar una part de vots, i davant de tota aquesta lluita per evitar que es fes aquell projecte que hi havia, vaig acceptar i vaig entrar. I els dos mandats que hi vaig ser, em sembla que com a mínim allò vam evitar. I es va fer un Sant Cugat que a uns no els agrada, però bé, que molta gent enveja, no, amb aquests dos mandats.
Això és evident, que Sant Cugat, a partir d'aquest moment, planeja un Sant Cugat pla. És a dir, és un municipi molt gran, immens, i per tant té molt terreny per créixer, i es converteix en el que és ara, no? O sigui, una ciutat que no té edificis alts, en té comptadíssims.
Algun n'hi ha, eh?
Algun n'hi ha, per exemple, on vinc jo, però... Vull dir,
on més alt de Sant Cugat té 8 plantes.
Sí, sí, no, i em sembla que deu ser l'únic, perquè la majoria, com a molt, tenen 6 plantes. I, bueno, el 99% ja no arriba ni a les 4, no? Hi ha un fet curiós, que en un determinat, clar, es va fent més gran Sant Cugat, es comencen a fer edificis, es comencen a fer carrers. I aquests carrers necessiten noms. I si no estic mal informat, o tu li demanes a l'Aymeric, o l'Aymeric et demanen a tu.
M'ho va encarregar, em va dir, escolta, vols
encarregar... Posem noms a tot això.
S'han de batejar, doncs, tot el que era aquí el Coll Favà, molta part d'allà de la banda d'on hi ha l'Arxiu Nacional, que eren carrers nous que s'obrien.
I quin criteri vas seguir?
Bàsicament, la primera idea era conservar topònims. Hi ha el Pla del Vinyet, allò s'ha de salvar. Si en aquí baix hi havia el torrent d'en Xandri, aquests topònims s'havien de salvar. Per mi era el primer, perquè era una mica el que ja venia històricament de Sant Cugat.
Era mantenir una mica la història de Sant Cugat.
Exactament. I després em semblava que hi havia una sèrie de personatges, primer de tot, de la cultura catalana, que havien estat absolutament oblidats, perquè l'última gran estesa i posada de noms a Sant Cugat va ser el creixement de Mirassol i de part de Valldoreix, i allò es va encarregant el Joan Alegret, que en aquell moment que se li va presentar el problema de vencer una pila de noms, simplement va agafar enciclopèdies i hi ha una colla de carrers que tenen noms d'ocells, i uns altres tenen noms d'arbres, i uns altres tenen noms de...
És habitual, això, eh? Agrupar-los.
Sí,
per exemple, a Mirassol hi ha tot el Pamplona, sí, sí, sí. Bilbao...
Exactament.
Això, també.
L'Havana, Rubí, sí. Tal.
Doncs a través d'això, el Joan Alegret s'ha encarregat de donar noms a una pila de carrers. Quan a mi m'ho va encarregar el Joan Aymeric, doncs va semblar que... primer topònims, després personatges de la cultura catalana, que no n'hi havia gairebé cap que s'honorés al carrer de Sant Cugat, ni poetes, ni literats, ni pintors, ni arquitectes, ni gent que... músics, gent, conya, que
havien tingut una importància dins del món català.
dins del món català i dins del món universal, perquè esclar, poetes de la categoria doncs, d'un Foix, d'un Carner, d'un Maragall, aquests desborden. L'Unamuno admirava el Maragall de quina manera, vol dir, això no queda senyit a Catalunya, però d'aquests no s'havia parlat mai. I persones de Sant Cugat, que semblava que havien fet alguna cosa com a mínim important en la vila, i que, evidentment, fora d'aquí ningú se'n recordaria. I aquest va ser el criteri.
Com per exemple?
Doncs, per exemple, aquí, en la banda d'aquí de Coll Favà, hi ha una colla de noms de poetes, pràcticament.
Em refereixo a aquests Sant Cugatencs que havien fet alguna cosa per
Sant
la vila.
Sant Cugatencs, doncs, aquesta gent que jo havia conegut com un Xavier Esqueta, aquest va començar el moviment de coral de Sant Cugat, té un impuls important gràcies al Xavier Esqueta, de l'Eugeni Canes, que el moviment de teatre i de l'esbart i totes aquestes coses es deu amb ell. El Manel Ferrés, que va conservar una pila que va just acabada la guerra i aprofitant del càrrec que tenia, quan era un home que políticament pràcticament no es va significar mai, però estaven allà al Frente Juventudes i el que feia va ser moure un esbart, salvar els bastoners, que els que hi ara ni ho saben, que va començar ell. El tema, doncs, de fer pastorets, una sèrie de coses que va començar i que va salvar. Bé, doncs, aquesta gent em semblava el Domènec Oristrell, un home, doncs, que l'Unió, quan feia sarsueles i aquestes coses, que, a més, era un bon músic, l'Esteve Pila, que es va morir molt jove, era un deixeble del Grau Garriga, i que era un figurinista impressionant. Es va morir molt jove, però potser hauria sigut una mena de Lagerfeld d'aquest que s'ha mort ara, eh? Vol dir que hi havia una pila de gent. De més antics, doncs...
El Josep Vidal ho pegava per aquí també, no?
Exacte. Joan,
hi ha una mica tota aquesta zona... És tota aquesta zona que rodeja el Parc Central, on hi ha aquests noms ara, eh?
Sí, aquests estan aquí. Llavors, historiadors, per exemple, doncs, la gent que havia fet els... com els... el Jaume Primer i els... Espera't, ara no em surt.
Ramon Muntaner hi ha per aquí, també.
Exactament.
Tot Alfons aquesta... el Magnànim, Ferran Soldevila, Bernat Desclot...
Tot això són historiadors, eh? I tots estan al voltant de l'Arxiu Nacional. Vull dir que, a més, buscàvem el lloc ideal per... Bueno, doncs va ser una mica aquest el criteri.
I
a mi el que em va fer gràcia, perquè un dia comentàvem que el Jordi Casas...
Això és el que t'agrada per
exemple. Jordi Casas...
Volem anar molt ràpid, però...
Diguem, només un apunt. El Jordi Casas era d'Iniciativa per Catalunya.
Sí, i em va felicitar.
Absolutament contrari.
Em va felicitar perquè, tot i que jo, doncs, he sigut públicament un creient, un catòlic practicant, perquè, bueno, doncs, sóc així, però havia salvat un nom en el Francesc Ferrer i Guàrdia, que va ser un home que va ser perseguit per l'Església i per l'Estat i que el van matar, però que em penso que era un home honest, que volia fer una escola laica, però honesta, i bé, doncs... I el donar aquell nom, doncs em va fer gràcia que el Jordi Casas...
Doncs, Jordi, escolta, és que moltes gràcies per venir, de veritat. Ens queda, en una altra ocasió segur que podrem parlar de moltes
jo
més coses.
Jo quan vulgueu, vull dir...
Jaume, gràcies també per portar-nos el testimoni del Jordi una altra vegada. Ara farem una mica, intentarem ajuntar els dos dies i en farem un de sol perquè la gent també ho pugui recuperar a internet. Moltes gràcies als dos, si nosaltres marxem en aquest programa que hem fet, que us parla Albert Prat i l'Adrià Tirado al control tècnic, i tornem demà a les 9, us deixarem aquests últims 20 segons escoltant Caué i Rica. Fins demà.
Fins demà.